COPE Catalunya i Andorra.
Hola, què tal, família? Molt bona tarda. Benvinguts a Esports COPE en el dia després que, malauradament, els camins de l'esport i el terrorisme hagin tornat a coincidir. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
L'Andreu Quesada està al control de sol, Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
El Barça-Riga l'obligat a guanyar aquest vespre al Panathinaikos a 8:45 per tornar a dominar l'eliminatòria de quarts de l'Eurolliga. És el tercer partit abans. Si el Madrid guanya, el Maccabi serà equip de Final Four.
Top 4.
L'Espanyol donarà demà la llista per disputar les semifinals de la Copa a Catalunya. Serà després de l'entrenament matinal. Al capdavant de l'expedició estarà el president Joan Collet.
Top 3.
El Bayern de Munic, rival del Barça a la Lliga de Campions, juga avui les semifinals de la Copa d'Alemanya contra el Wolfsburg. A l'Allianz Arena, a 8:45 i a partit únic. El Bayern amb l'equip de gala.
Top 2.
Leo Messi, com ahir vam avançar a Deportes Copi, intenta retallar terminis en la recuperació de la lesió al bíceps femoral de la cama dreta. Messi se sotmet a un tractament de regeneració muscular.
Top número 1.
El món de l'esport es veu sacsejat pels atemptats de Boston. Els artefactes explosius en plena marató han deixat 3 morts i 140 ferits. Aquest diumenge es disputa la Marató de Londres.
Entrevistes a Esports Copi.
En aquest temps de ràdio escoltarem el català Xavi García, jugador de waterpolo que s'acaba de proclamar campió de la Lliga Adriàtica Rijeka Croat. També estarem a Grècia perquè el periodista Alejandro Lozano ens expliqui què es trobarà el Barça a l'OACA d'Atenes. En futbol passa pel programa Tommy Encono, l'entrenador de porters de l'Espanyol. Per saber l'última hora del Bayern de Munic, que juga avui, trucarem al Nil Baños de mibundesliga.com i estarem a Boston, als Estats Units, per saber de primera mà com es va viure l'atemptat d'ahir. Parlarem amb un testimoni directe.
El debat a Esports Cope.
Ja han encarregat els bracafés el Tomàs Guasch i també l'Emilio Pérez de Rozas.
La pregunta a Esports Cope.
La pregunta d'avui... Us preguntem per què us sembla que el Barça no es presenti amb el primer equip a les semifinals de la Copa Catalunya demà a l'estadi del Nàstic de Tarragona. Hi ha molts, moltíssims comentaris. L'Albert Moreno, per exemple, diu que és una gran falta de respecte, el Julio Cervant, que és una vergonya, la Maica Vergara, que és el mateix de sempre, s'emporten els diners de la federació i després es queixen, l'Alfonso Gerona diu que és igual, que el Barça guanyarà la Copa Catalunya de calle. I el Salvador Cortés diu que l'Espanyol hauria d'anar amb el cadet C. Gràcies pels comentaris. Recordeu, el fòrum obert 24 hores sobre 24.
També està obert perquè ens feu arribar les vostres preguntes i les vostres inquietuds pel José Mari Vaquero. El capità del Dream Team estarà aquí divendres, com cada divendres, per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esportscope.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a Esportscope.
És fàcil, vosaltres pregunteu i Vaquero respon cada divendres a Esports Cope. Gairebé 18 minuts passen de les 3 de la tarda. Comencem la pilota, ja roda Esports Cope.
No te lo puedes perder. El Open de España de Golf ya está aquí. Desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de abril en el Parador El Saler de Valencia. Los mejores golfistas extranjeros y toda la armada española. Con Sergio García y Álvaro Quirós a la cabeza en busca del triunfo. Compra tus entradas en el campo o si eres federado accede de forma gratuita. No te lo puedes perder.
Dicen que los españoles somos individualistas, que no sabemos trabajar en equipo.
¡España campeona de la Copa Davis!
¡España toca el cielo! ¡Ganó la Roja! ¡Ganó la NBA!
¡Pase por Iniesta! ¡Gol! ¡Gol!
Hay una España admirada por el mundo. Solo hay que saber qué periódico leer. Marca. El deporte es así.
No tengo fuerzas para nada.
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital, en farmacias y para farmacias.
El món està mirant cap a Boston, on ahir cap a les 9 de la nit, hora nostra, van esclatar dos artefactes a la línia d'arribada de la Marató. Hi ha 3 morts i gairebé 150 ferits. Alguns d'ells han estat crítics. La Marató de Boston és la més antiga del món. La d'ahir era l'edició número 117. Està arrencant el dia a Boston. L'Helena Condis ens posa en contacte amb un dels participants en la Marató, testimoni directe de les explosions. Javier Gabela, Boston, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Aquí estamos viendo amanecer ya.
Viendo amanecer, ¿no? ¿Cómo se levanta la ciudad? ¿Cómo se levanta Boston?
Bueno, no sé, aquí estamos en una zona de hospitales y hoy evidentemente mucho más tranquilo. No hay sonidos de sirenas como ayer durante todo el día. Y bueno, parece que tranquila. Ahora bajaremos a ver qué nos dicen en la recepción, a ver si se puede salir a la calle o nos mantienen como ayer, que nos recomendaban por indicaciones de la policía que no saliésemos a la calle.
Uh-huh. Javier, tú participaste en la maratón y viajaste a Boston como jefe de expedición o responsable de un grupo de 15 personas que viajasteis desde Barcelona, ¿no?
Sí, bueno, hubo gente que salió de Barcelona, otros Valencia, La Coruña, Madrid. Pero vamos, nuestra empresa, bueno, Sport Travel, está allí en Barcelona ubicada, tiene allí la sede, y normalmente los viajes son siempre desde el aeropuerto principal es Barcelona. Uh-huh. Pero en este caso, bueno, salían desde más sitios también. Uh-huh. Y bueno, estábamos 15 aquí, efectivamente. Yo corrí el maratón y una vez que llegué, crucé la línea de meta, pues ya después de coger mi ropa, vestirme, me hacía bastante frío, pues me dirigí a la recta de meta para ver llegar a mis compañeros. Iba como jefe de expedición, pues para ver si llegaban todos bien, si había algún problema o lo que pudiese ocurrir. Uh-huh. Y bueno, una vez allí en la recta de meta, pues eso, ya es cuando se produjo la explosión.
O sea, tú la ves y la vives de cerca, la explosión, Javier.
Sí, sobre todo la primera la tenía prácticamente enfrente. Yo estaba en la acera contraria, la de la explosión. Uh-huh. Y bueno, la calle es muy ancha, la calle tendrá, no sé, unos 20 metros, igual 30 metros. Yo podía estar a unos 70 metros de la explosión, vamos, frente un poco en diagonal, pero muy cerquita. La segunda me cogió más lejos ya. Entonces, bueno, la primera reacción de todo el mundo con la primera explosión, porque eso, todo el mundo estaba animando, aquí en Estados Unidos la gente es muy ruidosa animando, es gritos, ánimos, había megafonía, entonces hay mucho ruido. Y después de la primera explosión, la sensación que hubo es como que se hizo el silencio. O sea, la gente se quedó expectante, sin saber qué pasaba. Todos miramos hacia allí, nosotros hacia la derecha. Vimos mucho humo y algún cascote caer del edificio que había detrás. Pero claro, instantáneamente después se produjo la otra explosión, a la izquierda donde estamos nosotros, un poquito más lejos. Y ahí ya lo único que me dio tiempo a ver fue humo. Pero ya ni siquiera lo ubiqué, porque la primera sí que lo ubiqué, estaba detrás de las banderas que hay de todos los países, de los corredores participantes, al lado de la meta, y fue justo ahí. Entonces, lo que se produjo después de la segunda explosión fue pues, un momento de pánico. Ahí la gente ya empezó a gritar, a llorar y a irse todo el mundo a buscar una calle perpendicular para salir de la zona de las explosiones. Y bueno, ya pues eso, te ves arrastrado por la marabunta, ya sabes, intentas. O sea, yo había corrido maratón, iba un poco perjudicado de las piernas y bueno, no podía andar muy rápido, pero bueno.
Claro, porque tú, Javier, ¿en cuánto rato la haces?
Yo este de Boston pues hice 3 horas y 38 minutos.
Claro, y la primera bomba, el primer artefacto, estalla cuando está llegando la gente, que está haciendo 4 horas 10 minutos aproximadamente, una cosa así, ¿no?
Sí, bueno, eso es un poco confuso porque es cierto que estaban haciendo 4 horas y 10 minutos, pero los de la tercera ola, Boston se sale en 3 olas. O sea, la primera ola son los 10.000 primeros corredores, que salen a las 10 de la mañana.
Bien.
La segunda ola del 10.000 al 20.000, que sale a las 10 y 20, y la tercera, el resto hasta 26.000 creo que era. Uh-huh. Salen a las 10.40. Entonces la explosión fue a las 14.50 de aquí. Uh-huh. Que es justo cuando se cumplían las 4 horas y 10 de la última oleada. Pero desde que se dio la salida a la general, habían pasado ya prácticamente 5 horas.
Sí, sí, pero de todas formas, en las imágenes que se ven, Javier, cuando estalla la bomba, está llegando, en aquel momento está llegando mucha gente.
Sí, sí, claro, es que en Estados Unidos los maratones en ese momento es quizá el momento de más afluencia. Había muchísima gente llegando. Uh-huh. Igual un poquito antes, si hubiera sido 15 minutos antes, habría más gente, pero ahí estaba llegando bastante gente también.
La reacción tuya, en principio me dices la primera, después de la primera explosión es un poco en estado de shock, no sabes bien qué pasa. Cuando se produce la segunda, ahí ya la gente se da cuenta de que seguramente estamos ante un atentado terrorista. ¿Y qué te salir a ayudar, salir corriendo? ¿Estás en estado de no saber qué hacer?
No, es que ahí no tenías ninguna opción tampoco. Aunque quisieras ayudar o quisieras salir corriendo, es que no podías. Simplemente
se acaban.
Claro, es que la situación es que las aceras, que son bastante anchas, no se cabía, o sea, de la gente que había. Estabas 5 o 6 filas de personas en cada acera y como sardinas en lata estábamos. Entonces la gente decidió salir de allí. Y claro, te tienes que salir. De todos modos, claro, la explosión fue del otro lado, en la acera, no fue en la carretera. Entonces había vallas muy altas y bueno, aquí había mucha policía y a nadie se le ocurre saltar una valla aquí. Son la gente muy respetuosa con esas cosas, o sea, tú ves una valla y nadie la salta. Entonces, claro, la policía que estaba dentro de las vallas se dirigió instantáneamente hacia la zona de las explosiones y la gente que estaba fuera pues nos fuimos. Y de hecho ya un poco más adelante de ya policía ya te decían que evacuases toda la zona, porque claro, no sabía si podía haber más bombas o qué podía ocurrir.
¿Estáis todos bien, Javier, los del grupo?
Sí, el grupo está todos bien. Hasta las 5 de la tarde no conseguí localizar al último, ayer pues desde las 3 menos 10 que fue la explosión, pero hasta ahora ya localicé a todos y bien, todos bien. Están todos en el hotel y todos ok.
¿Cuántas maratones llevas, Javier?
Pues con esta es la sexta que he corrido.
La sexta.
He estado en alguna más, viéndola, pero correrlas enteras solo 6.
Vamos a seguir con ganas de correr, ¿sí, no?
Sí, por supuesto. De hecho, yo tengo ya el dorsal para el maratón de Berlín, este año, septiembre.
¿Cuándo regresáis, Javier?
Pues mañana a las 5:30 de la tarde, teóricamente, sale nuestro vuelo de aquí.
Muy bien, Javier. Muchas gracias por atendernos, por el testimonio tremendo, y un fuerte abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias, igualmente.
I diumenge vinent es disputa la marató de Londres. La Begoña Pérez és la corresponsal de la cadena COPE a Londres. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal?
¿Hay inquietud en Londres después de lo que ha pasado en Boston?
Bueno, lo que se presiente es que habrá un clima de sospecha. Es inevitable el domingo. Los organizadores han decidido que esto siga adelante. Tampoco se plantearon cancelarla. Lo que están haciendo ahora las autoridades británicas, la policía junto con los organizadores, es revisar el dispositivo de seguridad. Hay que recordar que incluso también se está revisando la operación de seguridad de mañana, porque se celebra el funeral de Margaret Thatcher y hay prevista una procesión fúnebre entre el Palacio de Westminster y la Catedral de San Paul. También se espera que acuda gente a esa procesión y respecto al domingo, las cifras que se manejan es 500,000 de espectadores. No sabemos si habrá gente que tras lo ocurrido en Boston se echa atrás y prefiera quedarse en casa, es algo que se presiente también, y habrá más de 30,000 participantes. Y además es una maratón, bueno, de las más concurridas del mundo, si no la que más, y que pasa por lugares emblemáticos de la capital, ¿no? Comienza en Greenwich, en el sureste de Londres, pasa por Tower Bridge, por Canary Wharf, por el famoso Big Ben, y la meta está cerca de Buckingham Palace, la residencia de la reina Isabel II.
Seguro que en condiciones normales ya las medidas de seguridad en esa maratón deben ser fuertes. Después de lo que ha pasado, imagino que se extreman ya en gran manera, ¿no?
Sí, además Londres, infelizmente, es una ciudad golpeada por el terrorismo, ¿no? Recordamos los atentados del 7 de julio en la red de transportes de Londres en 2005, pero también se sienten muy confiadas las autoridades aquí porque recuerdan, y es verdad, Londres está acostumbrada a grandes acontecimientos. Sin ir más lejos, el dispositivo de seguridad de los Juegos Olímpicos de Londres el año pasado se puede considerar todo un éxito, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, hay tranquilidad por parte de las autoridades. Tienen que revisar, como es lógico, el dispositivo de seguridad después de lo ocurrido en Boston, pero hay tranquilidad relativa, pero imagino que el domingo pues habrá gente que no esté totalmente tranquila, ¿no? Sobre todo porque, bueno, siempre se teme un poco ese tipo de situaciones cuando han ocurrido en un pasado tan reciente.
Begoña Pérez, Londres, gracias por la información, que vaya bien.
Un saludo, un placer.
La Cámara d'Oliveros avui apunta a Boston.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. L'impacte d'un migdia assolejat a Boston i de sobte les explosions al costat de la meta de la Marató. Imatges desgarradores amb la gent per terra enmig del fum, amb olor a foc i amb el so de les lamentacions i els crits de dolor. Quan escoltes el Javier Gabela, te n'adones que a vegades les paraules tenen tant valor com la imatge. Mitjançant la paraula t'arriba l'emoció, el sentiment, et trasllada la seva vivència i et dona la confiança per fer còmplice a les persones que el poden escoltar. Jo recordava un Boston amb l'eliminació d'Espanya davant Itàlia al Mundial dels Estats Units amb l'agressió de Tassotti a Luis Enrique, una tarda trista amb l'error de Julio Salinas i el gol de Roberto Baggio. Una imatge trista que contrastava amb els coets i els focs artificials el dia 4 de juliol, també allà, a Boston, commemorant la independència dels Estats Units, focs que il·luminaven la costa. Els focs d'ahir enfosquen una ciutat que celebrava una festa de l'esport.
Manolo Oliveros, a Sports Cope.
No espere a caerse. Llame a Reformas Decor, 93 757 4512.
Le cambiamos su vieja bañera por un plato de ducha en tan solo un día, por 690 euros todo incluido.
Y los jubilados tienen precio especial. Llame a Reformas Decor, 93 757 4512. Presupuesto sin compromiso.
Dos quarts de quatre, de seguida estem amb les novetats esportives del Barça i també del Bayern de Munic. La data en vermella al calendari ara mateix pel Barça és la del dimarts 23 d'abril, però abans busquem la notícia del dia que té a veure amb el futur d'Adriano.
La xarxa Fort de Catalunya us ofereix la notícia esportiva del dia.
Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè les negociacions per la renovació no arriben a bon port.
No, està estancada ara la renovació. Les dues parts no tenen intenció de cedir pel moment. El seu representant, Paulo Alfonso Neves, ha estat l'última setmana a Barcelona i ha marxat amb una proposta del Barça que, segons ens ha confirmat el club aquí a Esports Copé, és límit i justa. Una oferta que, de moment, no satisfà el jugador. El seu representant ha tornat al Brasil sense posar-se data per donar una resposta. Explica Paulo Afonso Neves que el jugador vol desconnectar-se de les negociacions que en els últims mesos li han generat textualment molt estrès, que prefereix centrar-se en la competició. El club diu que tampoc té pressa perquè Adriano té contracte fins l'estiu de 2014. Recordem que Adriano té 28 anys i que ja fa uns mesos va rebre una oferta important del City.
Grans fites d'abril per Ford. A l'abril de 1961, Yuri Gagarin esdevé el primer ésser humà que viatja a l'espai. A l'abril del 2013, Ford posa a la venda el Ford Fiesta per 8.490 euros. Amb aire condicionat i 5 anys de garantia. Un preu com aquest farà història. Ves al teu concessionari Ford abans que s'acabi l'abril. Xarxa Ford de Catalunya.
Propera cites pel Barça, dissabte a les 8, Barça Llevant al Camp Nou, però sobretot dimarts, 3 quarts de 9, Bayern de Munic, Barça, semifinal, anada de la Lliga de Campions. Estem pendents, sobretot, de com arriba Leo Messi a aquest partit. Sílvia, el que podem explicar és que s'estan utilitzant tots els mitjans tecnològics a l'abast perquè l'argentí es recuperi el millor possible.
Segueix el treball dia a dia. Avui Messi ha anat a la ciutat esportiva per sotmetre's a una ecografia de control. Els resultats són força positius, segons ens expliquen els serveis mèdics del club. Segons ha pogut saber Sports Cope, Messi s'està sotmetent a un tractament especial per arribar al partit del 23 d'abril en les millors condicions. A Messi li estan aplicant un tractament de diatèrmia, que és un sistema que aplica calor profund a la lesió per accelerar la regeneració muscular i escurçar així els terminis de recuperació. Ens hem posat en contacte amb un especialista en aquests tractaments. És el representant de l'empresa Medisport Espanya, Sergi Grimau, exjugador de bàsquet, germà de Roger i de Jordi, el germà gran, empresari, i que ens explica en què consisteix concretament aquest tractament de diatèrmia.
És un tractament amb aparells de fisioteràpia. El que consisteix és en aconseguir un augment de la temperatura a nivell profund. El que aconseguim aquest augment de temperatura és augmentar el flux sanguini sobre la zona. D'aquesta manera augmenta també la pulsació d'oxigen. Aquest escalfor el que permet és accelerar en certa manera els processos curatius, o en aquest cas, si es tracta d'una lesió muscular, doncs de la cicatrització de les fibres.
Estem parlant d'un tractament que és molt utilitzat en l'esport d'èlit. De fet, l'empresa Medisport col·labora amb el Real Madrid, amb el Liverpool i amb el Newcastle, entre d'altres clubs. El tractament s'aplica en sessions d'uns 15 minuts i es combina amb altres tècniques de diagnòstic i de fisioteràpia. La lesió de Messi, aquest trencament muscular al bíceps femoral, requeria 3 setmanes de baixa i el club va confirmar que no havia patit cap recaiguda després de jugar els 30 minuts contra el PSG. Les 3 setmanes de baixa es complirien just el dia 23, el dia del partit del Bayern, així que accelerar la recuperació donaria un millor marge de treball per Messi i també per evitar alguna recaiguda posterior. Sergi Grimau ens explica que ell no és metge ni és especialista, però entén que el risc de recaiguda està molt controlat pels metges del Barça.
Evidentment, quan acceleres molt una corda i tires molt una corda, és més fàcil que es trenqui. Jo entenc que els serveis mèdics del Barça calibraran molt bé quin és el risc, no? Evidentment, hi ha més risc d'una persona que ve d'una lesió que d'una persona que no ve d'una lesió. Dependrà de l'estat en què arribi al partit, no? I que d'això suposo que està intentant escurçar al màxim la recuperació, però mantenint unes garanties mínimes. Si no, jo dubto que arrisquin a perdre el jugador per, doncs, per 3 setmanes més, no?
Parla Sergi Grimau des de l'experiència de comercialitzar aquestes màquines de diatèrmia aquí a Espanya. Al final veurem quan Messi pot incorporar-se a la feina amb el grup i el que està clar és que no hauria de jugar cap minut fins al dia 23 d'abril.
Amb aquest tractament, Messi sortirà com un coet a l'Allianz Arena. Sílvia, al marge de Messi, ha anat algú més avui a fer entrenament voluntari?
Sí, segon dia lliure per la plantilla, però han passat per la ciutat esportiva 7 futbolistes més, a part de Messi. Iniesta, Valdés, Alba, Bartra i, seguint amb les recuperacions, Mascherano, Puyol i Pinto. Demà l'equip sí que torna ja a la feina a partir de les 11 del matí.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Avui a les 7 de la tarda s'acaba el termini de sol·licitud d'entrades pels socis del Barça per viatjar a Munic. Sònia Sanz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha febre entre l'afició del Barça o què?
El que podem explicar més que la febre és que hi haurà sorteig. Ja s'han superat, de fet, es va superar ahir a la nit les 2.300 peticions. Al mínim era 2.226 localitats disponibles per socis. Encara hi ha temps per demanar-les, com bé deies, fins a les 7 d'aquesta tarda. I el sorteig es farà demà al matí a 2:15. El Bayern va facilitar 3.274 entrades al Barça, que el club ha repartit de la següent manera. Aquestes 2.226 per socis, 557 per les penyes i la resta, prop de 500, 491 pels compromisos del club.
Busquem l'última hora esportiva del rival, del Bayern de Múnich, que té avui partit.
Queden 7 dies per l'anada a Múnich. Última hora del Bayern.
Saludem al Nil Baños, company de mibundesliga.com. Hola, Nil, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Joan.
Bé, avui l'actualitat del Bayern clarament marcada per aquesta semifinal de Copa que es disputa aquest vespre, eh?
Sí, efectivament. Avui a 9:15 a l'Allianz Arena, partit únic, hi ha la primera semifinal de Copa entre Bayern i Wolfsburg. La possible alineació que presentarà l'equip bavarès de Jupp Heynckes, formada per l'equip de Gala, amb Neuer a la porteria, defensa de 4 amb Lahm, Boateng, Dante i David Alaba, doble pivot per Javi Martínez i Schweinsteiger, a les bandes Robben i Shaqiri, que substituirà el sancionat Ribéry, Müller a la mitja punta i Mandzukic com a home a referència davant.
És una alineació que perfectament o pràcticament podria ser ja molt similar a la que jugarà contra el Barça a la semifinal de Champions, eh?
Sí, molt similar. L'únic principal canvi, el de Shaqiri per Ribéry, que com diem està sancionat per aquesta semifinal de Copa, però l'11 de Gala que possiblement també presentarà Heynckes davant del Barça.
El Bayern, Nil, que és clarament favorit per superar aquesta ronda, aquestes semifinals i plantar-se a la final de la Copa, no?
Sí, veient els precedents entre els dos equips, el precedent de Copa el trobem al setembre de 2008 entre Bayern i Wolfsburg, evidentment, en què es van emportar els bavaresos per 2-0. I els dos enfrontaments d'aquest any a la Lliga, tant a primera volta com a la segona, es va imposar el Bayern de Múnich per 3-0 i 0-2.
Demà la segona semifinal, qui la juga?
Sí, demà l'altra semifinal, per arribar a la final que es disputarà a Berlín entre Stuttgart i Freiburg.
Molt bé, doncs estem molt pendents del que passi a l'Allianz Arena aquesta nit, a veure com li van les coses al Bayern. Nil Baños, mibundesliga.com, gràcies i fins demà, que vagi bé, bona tarda.
Perfecte, vinga, fins a l'estada.
Veure aquí, Sònia, el partit del Bayern avui?
Es pot veure en directe per Golte a 9:15 del vespre des de l'Allianz Arena, aquest Bayern Wolfsburg en busca d'un lloc a la final, amb la narració de Miguel Ángel Román i els comentaris d'un amic d'Esports Cope, tertulià ocasional, Aitor Lagunas, de la revista Panenka. També és possible veure-la en diferit per Marca Televisió. L'oferiran a 2:15 de la nit.
Envia el Barça alguna espia amb ulleres de sol i gabardina?
Doncs no, no hi haurà ningú de l'estaf tècnic a l'Allianz Arena. Habitualment, qui es desplaça per fer seguiments als rivals és l'Àlex García, que va arribar aquesta temporada per ocupar el lloc que va deixar el Jordi Roura, però finalment han decidit no anar-hi perquè ja tenen força informació. El fet és que els tres encarregats d'enregistrar els partits, el Carles Planchar, el Domènec Torrent i també l'Àlex, faran, com no, la gravació i també el compactat d'aquestes imatges perquè Tito Vilanova faci després el visionat i també la plantilla.
Gràcies, Sònia, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Sentim a Jupp Heynckes, el tècnic del Bayern de Munic, que ja està fart que li preguntin per Guardiola.
Pep Guardiola...
Respectem que Pep Guardiola no parli del seu anterior club. És la nostra norma i no entenc que ho facin altres entrenadors. Si hagués de trucar algú, trucaria en Johan Cruyff, perquè va ser ell qui va implantar al Barça el sistema que va portar de l'Ajax.
Anem al debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
El debat avui amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, un Bracafé solo, ¿no?, para ti.
Sí, bueno, también podríamos probar un cappuccino hoy.
Ah, ¿un cappuccino? Vale, pues un cappuccino para Emilio Pérez de Rozas. Tomás Guas, ¿qué tal? Buena tarde.
Solo doble.
Tú solo doble, ¿no?
Sí.
Bueno, oye, Emilio, se entiende un poco, ¿no?, que Heynckes esté un poquito harto ya que le pregunten tanto por Guardiola, ¿no?
Mira, una persona que conoce mucho a Heynckes, pero mucho... Le dijo nada más tocar el emparejamiento, buena parte de esta eliminatoria está en saber el aguante, en comprobar el aguante que tendrá Jupp Heynckes con todo esto que se le cae encima con el tema de Guardiola. Me lo dijo porque, como lo conoce bien, piensa, bueno, sabe que Heynckes, una de sus virtudes no es la de tener más o menos... retranca o paciencia o tomarse una cosa así a la ligera, sino que se lo va a tomar muy en serio y con perdón de un gran cabreo, ¿no? Y realmente ha pasado 3 días y he sido así, sí. Y esto todavía no ha acabado, o sea, porque todavía, como he visto que anunció al Barcelona entre los medios de comunicación de Barcelona, ¿no?, que hay una jornada de Day Open Day.
Mañana. Sí, mañana.
Pues mañana se presentan allí la prensa española, la radio española, la televisión española, que solo quiere saber de eso. O sea que...
Tomás, aquí el que està florant segurament també és que estem veient bastant clar que a Heynckes no li ha agradat o no li va agradar gens com s'ha portat el tema de l'arribada i el fitxatge de Guardiola, no?
Home, clar, jo vaig trobar que era una mecadora quan es va publicar això, perquè realment quedaves tot la tela por cortar, vull dir, clar, que tot això fa 3 o 4 mesos que estem amb aquesta història. No sé, suposo que una de les virtuts del Bayern no és la discreció. Algun mal tant de tenir aquest model tan extraordinari que sembla de jugadors i de gent de tan prestigi.
Tomàs, jo et dic una cosa, i ho dic de veritat. M'agradaria saber com estaríem parlant nosaltres del Madrid, del Barça o de l'Atlètic de Madrid, ¿vale?, si qualsevol d'aquests clubs hagués acomiadat el seu entrenador que pot acabar guanyant el tridente, el triplete, Copa, Liga i Champions a meitat de temporada. O sigui, realment estaríem una mica assustats. Perquè tu dius, no, és que agafes el millor entrenador del món. Bueno, perdona, jo no sé si és el millor entrenador del món, però tu tens un entrenador que t'ho ha donat tot. O sigui que... El pas que persegueix el Bayern amb aquest canvi no acabo de veure clar, jo. O sigui, si és el de la modernitat, el del discurs, el del guai, pot ser, però una altra cosa, no ho sé, el de guanyar, de segur, jugar a futbol, no ho sé,
I sobretot massa d'hora, no? Massa d'hora que, a més, les bola les carga el diable i a un Bayern-Barça que potser, pues, i sense això no hagués tocat. Llavors, pues, et crea una confusió dintre de lo teu, pues, que te la podies estalviar. Perquè, escolta, el Guardiola tenia cap necessitat de dir que entrenava, és una cosa que l'interessava anar amb ell 4 més, mai no tenia cap necessitat de fer aquest liu, pues, que realment suposo que aquí, pues, no li deu cap. És el que tu dius, va sortir allà un tio, buenas, ja hi ha el Guardiola. Ves, quan saben que li encabrita, ja me preguntarà més, i bueno, són ganes de crear una càrrega que no tenien per què tenir res, vaja.
Una altra cosa, Emilio, s'entén, no?, que el Barça vagi demà a Tarragona amb el filial, tal com està el calendari, o què? O no?
Bueno, a veure, jo crec que probablement anant amb el filial va amb el millor equip que competeix en aquesta competició, eh?
Sí? Home, l'Espanyol anirà amb un bon equip, també, Tomàs, no?
Sí, ho han decidit, això.
Home, anirà amb un equip allò... anirà amb el primer equip i farà una barreja, titular, suplents...
Ara,
anirà...
Això ho veurem, ho veurem. Això ho veurem.
Jo crec que sí, no, Tomàs? Que anirà amb un equipet maco, no?
Diuen que sí, però és que tornem amb la mateixa història de cada any. Jo era president del pobre Puyol, que el cel sigui, que ja li vaig dir que jo he sentit això a la Copa Catalunya. Jo no sé per què no fan un gran torneig juvenil. Una gran festa del futbol a nivell juvenil que invita les millors canteres d'Europa i que tinguis una cosa...
Mira,
i no té...
això que estem... Perdona que t'interrompeixi, Tomàs, per una cosa. Només per una cosa. Això que està pensant el Tomàs, fa temps que dintre del Barça ho estan pensant pel Gamper.
Fixa't.
Això que està dient en aquest moment el Tomàs és una de les alternatives més sòlides que està meditant el Barça per la conya, perquè ho podem dir ara i així, la conya aquesta del Gamper. Fer això que diu el Tomàs.
Sí, perquè és que el calendari s'està menjat. O sigui, vull dir, escolta, la Copa de Catalunya, que és un enrenou cada any, una cosa tremenda de qui va, qui ve, que el Barça se n'en fot, que no se n'en fot. Escolta, si no hi han dat, faig un gran torneig juvenil i tothom anirà un dia a qualsevol que es vagi de Barcelona, a Tarragona, a Lleida, i fa una festa de futbol, i no això posat allà amb una mena de posició de fer-ho, un any no es jugà. I em sembla que queda a nivell d'allà, de gran collonada, em perdono.
Molt bé, per acabar hem començat parlant del tema de Boston, Emilio, en fi, malauradament una vegada més l'esport i el terrorisme creuen els seus camins, eh? Imatges terribles, les que hem vist a les últimes hores, eh?
Bueno, a veure, és evident que això és llei de vida, no? O sigui, vull dir, quan algú vol fer molt de soroll, s'agafen unes dates molt, molt importants, no? O sigui, i unes dates amb molta gent, i unes dates, no sé, vull dir, quan els, ara m'ho invento, però quan els conductors d'autobusos de Barcelona fan una huelga, la fan el dia de Sant Jordi, m'entens? Sí. O el dia abans de Sant Jordi, m'entens? Mm. O sigui, vull dir, i tot és així, i és evident que una cursa d'aquesta envergadura pues era un moment especial, era un moment brutal, i després també amb un dato que és també molt esgarrifidor, que és el fet de que aquesta és la ciutat pija dels Estats Units, no? Uh-huh. Sí, vull dir, aquesta és la ciutat de los guais, no?, dels Estats Units. Pues mira, aquí lo vamos a hacer, ¿no? O sea que...
Tomás, sí.
Yo estoy deseando que realmente sea la obra de un loco, ¿no? Que son muy comunes en Estados Unidos, porque si realmente es terrorismo del grave, del serio, pues seguimos teniendo un problema, desde luego.
Tomàs, vols dir alguna cosa d'això?
No, que realment, pues, comentava el partit de la cosa, que la gent normal i bé tenim totes les de perdre, i que guanyaran sempre. Vull dir, aquesta partida és molt fàcil de fer i la sensació pues, de deixar en part el sud i la siguiente. Perquè que si oi, que estic a Estados Unidos, los controles, és igual, és el que diu l'Emilio, un boig o 10 bojos, posarà en hack a tot una sèrie de controls i de policies. Ells te l'has de guanyar amb això, no? I és així mateix.
Emilio, Tomàs, gràcies als dos. Una abraçada forta.
Una abraçada, adiós.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Abans de la Champions al Llevant, un pas més cap a la Lliga. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest dissabte des del Camp Nou, Barça-Llevant. Manon Oliveros, Joan Ballori, Sonia Sanz, Josep Maria Minguella, Pitu Abelardo. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Atenció que els amics del restaurant El Galliner de l'Olga celebren aviat el seu quart aniversari i ho faran al mar, amb una festa passeig en un catamarà de disseny, amb bon menjar, refrescos, aigua, sangria i fins i tot, si us ve de gust, us podreu banyar en alta mar. Tu, Quique, et veig allà tirant-te per la borda.
Sí, sí, a qualsevol hora. A mi l'aigua m'agrada molt, inclús veure-la.
Doncs la festa, apunta tu, Quique, és el dia 7 de juliol, al mar, bon menjar, bona gent, un banyet, què més es pot demanar? Si voleu pujar a bord amb els amics del Galliner de l'Olga per celebrar el seu quart aniversari, podeu passar pel carrer Pallars 120 i comprar l'entrada anticipada o trucar al 93-485-5002, 93-485-5002 o al 618-54-56-25, 618-54-56-25. Parlem de l'espanyol. Bona tarda, Quique.
Bona tarda, Bayori.
S'ha presentat avui un llibre sobre la temporada de la final de l'Everkusen, que farà el mes que ve 25 anys ja d'aquella final.
Sí, l'espanyolisme és tan gran que celebra una derrota, però ens agrada, perquè aquella temporada, com diu el llibre, Europa sospies 25è aniversari d'una campanya històrica, editat pel diari La Grada, una bona feina dels companys. A l'antiga fàbrica d'Am s'ha presentat, amb la presència de bona part del Consell, amb Joan Collet al capdavant, i també, per, curiosament, amb Sergio Olivero. Jugadors de la temporada de la UEFA, Joan Golobar, el Josep Maria Gallar, el Michel Pineda i Tommy Encono, el gran porter camerunès, avui entrenador de porters del primer equip, i que parla per Esportscope, eh? No ho sol fer l'Encono, avui sí que ens ha atès. Parla del tema de moda, la continuïtat de Javier Aguirre. Encono no té dubtes sobre que el mexicà ha de seguir i que els ha guanyat la seva manera de treballar. I atenció, perquè diu que com a Aguirre no s'ha treballat mai.
Va seguir el entrenador? S'ha ganado, ¿no?, seguir.
Para nosotros, dentro de lo que es el cuerpo técnico, nos ha ganado. Y la verdad que es un placer, una alegría, digamos, venir y intentar dar lo mejor para que él disfrutara con nosotros y nosotros con él. Yo creo que hace tiempo que nosotros no, yo personalmente no he disfrutado, digamos, de estar con alguien que te pone a gusto, digamos, de poder dar y de poder disfrutar, digamos, de lo que es tu trabajo.
Él quiere continuar, ¿no?
Seguramente. Yo creo que la intención de él es estar con nosotros. Yo creo que él ha entendido la casa y está disfrutando mucho, mucho, digamos, del trabajo y del club.
Se ha salvado el equipo. No ha sido un milagro, porque al final ha parecido fácil, ¿no?
Todo no es fácil, digamos, en la vida. Yo creo que al principio nosotros con las dos manos hubiéramos firmado estar donde estamos hoy. No ha sido fácil. Creo que hoy por hoy el equipo o los chicos han trabajado para estar donde están. Y también el míster ha sabido, digamos, darle, digamos, esta fuerza para que el equipo sepa exactamente a qué juega y cómo jugar. Yo creo que a veces es eso, y el equipo ha crecido en esos aspectos.
No sé jo amb qui estava més, d'acord a l'Encono, si amb el Pochettino o amb l'equip.
No ha quedat massa clar, no?
No ha quedat massa clar. Actualitat esportiva, avui entrenament a porta tancada a Sant Adrià, amb la visita de Thierry Bifumà, que ha estat pare, sense masses humetats. Ha parlat Raúl Rodríguez en roda de premsa, demà nova sessió d'entrenament, llista de convocats per la Copa Catalunya, i després de dinar, el primer equip cap a Tarragona per jugar contra el Llagostera.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Esports Cope, cada dia informant i tenint els millors personatges.
Tenim a la Brujita, Juan Sebastián Verón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un placer saludar a uno de los grandes nombres del fútbol mundial, ¿eh?
Lo mismo para mí.
Repasamos.
Cope, estàs informat.
Albert, avui tercer partit del quart de final de l'Eurolliga, Panathinaikos Barça d'entrada, preocupats pel factor ambiental, no?
Sí, en una sèrie, recordem, el millor de 5, empatada a hora, una victòria per cadascun dels equips, i el Barça, que ho tindrà complicat, per això que apuntaves, entre altres coses, per recuperar la millor versió. Molts obstacles en aquest partit, en aquesta setmana a Grècia, jugarà el d'avui i el de dijous, això segur. D'inici aquest ambient, no?, que es trobarà a l'OAC, hem de dir que s'han reforçat les mesures de seguretat d'inici, veurem si és així. Ara parlarem també del rival, però la pregunta és saber com rep el Barça aquest ambient que es trobarà. Respon el tècnic Xavier Pascual.
Ara hi ha aquesta sensació de que no hi ha, pues sembla que ja no tinguem cap opció de poder guanyar fora. Nosaltres anem a jugar un partit de bàsquet, no? I per molta afició que hi hagi, per molt ambient que hi hagi, a la pista hem de ser capaços de tenir aquest caràcter i aquesta agressivitat que demana un partit d'aquestes característiques. I de les coses que no depenen nosaltres, que es preocupi la gent que es pot preocupar, perquè no podem fer res, no? Llavors és molt important centrar-nos en allò que sí que depèn de nosaltres.
Parla Xavi Pascual de la pista. Bé, a la pista es trobarà un rival difícil, rocós, el millor equip de Grècia, el Panathinaikos, que, a més, s'ha demostrat a si mateix que pot guanyar el Barça i que el pot guanyar a casa, al Palau.
Anem ara cap a Atenes. Tenim comunicació amb el company Alejandro Lozano, que és periodista grec del diari Gol. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy estamos aquí un poco preocupados por el ambiente que se pueda vivir esta noche en el OACA, después de lo que pasó después del primer partido, las quejas por el arbitraje de la gente de Panathinaikos, el ambiente cargado. ¿Está todo tranquilo o el tema está complicado?
No, está bastante tranquilo. Además, el Panathinaikos ha invitado formalmente a la gente de la Euroliga que esté en la cancha esa noche, y es muy probable que hasta el presidente Jordi Bertomeu esté en el palco de honor. La gente, bueno, tranquila, excitada, pues, esperando el partido, más que nada. No hay más otro tipo de excitación. Habrá cerca de 20.000 personas esta noche en el pabellón de OACA. Han puesto una red protectora alrededor de la cancha para que no haya ningún tipo de problema. Y nada, yo creo que lo único que tiene que hacer el Barça es jugar el partido y nada más. O sea, no tendrá ningún otro tipo de problema.
¿Las medidas de seguridad, Alejandro, son las de siempre o se han reforzado esta vez?
Se han reforzado porque además la Euroliga avisó a Panathinaikos que si hay cualquier tipo de problema en el partido de esta noche, es muy probable que el próximo, el del jueves, se haga sin público, y claro, eso no lo quieren porque pierden un factor muy importante a su favor.
Uh-huh. Me dices que va a haber 20.000 espectadores en el OACA. ¿Es la capacidad del pabellón? Porque se comenta muchas veces que ahí en el pabellón meten más gente incluso de la capacidad, ¿no?
Sí, bueno, habrá un poquitín quizás más de lo que se permite, pero bueno, es algo ya normal aquí, desgraciadamente, pero bueno, tampoco es que haya algún tipo de problema, pero sí, habrá unas 20.000 más o menos. Ya decían que si el partido se jugara en el campo anexo de fútbol, del Estadio Olímpico, que también habría lleno total, o sea que caben unas 60.000 personas, pues estaría igualmente lleno el campo.
Esperemos que no pase nada, pero si el partido es normal, lo que sí está claro es que el ambiente ahí es tremendo, la gente anima y presiona muchísimo, ¿eh?
Sí, ya además la gente del Barça lo decía la otra vez, hace un par de años, que el Barcelona quedó eliminado también en esa ronda por el Panathinaikos, que tuvieron la verdad un poco de miedo. Pues no, esperemos que todo esté tranquilo. Será un ambiente infernal, como solemos decir, pero el partido se jugará solo en la cancha y en ningún otro sitio.
Bueno, esperemos que no haya incidente, que el arbitraje sea correcto y que veamos un buen partido de baloncesto. Alejandro Lozano, Diario Gol, Atenas, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
A nivell esportiu, què destaquem?
Mira, destaquem que no hi ha incidències a la concentració del Barça-Rigal. Avui, primera i única presa de contacte amb l'escenari del partit abans de l'inici de l'enfrontament. Saps que manté el dubte Xavi Pascual de Joe Ingles, que arrossega un cop al maluc de la cama dreta, i el Panathinaikos té un altre dubte important, el dubte de James Gist, a la pintura, importantíssima en els dos primers partits. L'enfrontament d'avui a 8:45, i parlant d'horaris, en un 99% l'hipotètic cinquè partit de l'eliminatòria jugaria al Palau el dijous 25 d'abril, segons ens ha confirmat l'Eurolliga.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Expliquem que s'ha suspès definitivament el Celtics Pacers pels atemptats de Boston. A més, queda una jornada pel final de la Lliga regular a la NBA, la 8a plaça de l'Oest. Venim comentant-ho molt. És cosa dels Lakers i de Utah. Els de Pau Gasol depenen de si mateixos. I Memphis, amb el mitjà dels Gasol en marc, pot acabar amb el factor pista a favor, tot i acabar cinquè en aquesta fase regular.
Juan, hoy es 25. ¿Sabes qué significa eso?
Esto, claro, cariño, después de 42 años, ¿cómo iba a olvidar nuestro aniversario de boda?
Frío, frío.
Ahora en BBVA recibes tu pensión el día 25 de cada mes. Y recuerda que por tenerla domiciliada puedes despedirte de las comisiones en tu cuenta, cheques, transferencias y tarjeta de débito o crédito. Infórmate en bbva.es y en tu oficina. BBVA. Adelante.
Waterpolo, un català ha guanyat la Lliga Adriàtica, una de les més potents del món. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Xavi García, que hace 2 años dejó el Barceloneta para fichar por un equipo de la Liga Croata, el Rijeka, la que posiblemente sea la mejor liga de waterpolo del mundo, en la que compiten equipos croatas, macedonios y eslovenos. En declaraciones a Sportscope, Xavi García muestra su satisfacción por ganar una liga de tanto nivel.
L'any passat, els 8 equips, per exemple, que van arribar al quart de final de Copa d'Europa, 2006 estaven jugant la Lliga Adriàtica.
Podem parlar, Xavi, de la millor lliga d'Europa, de waterpolo?
Possiblement, sí, sí. I la veritat que s'estan vivint partits molt, molt, molt intensos, molt igualats, molt durs i molt bonics de jugar.
Un Xavi García que ara debe d'afrontar los play-offs per ganar la Lliga Croata.
Superstar! Moltes gràcies, Sònia. Bona tarda. Tenim la gent de València en un estat de dubte transcendental. Tal dia com avui fa 5 anys, el València guanyava el 7è títol de Copa del Rei 3-1 contra el Getafe al Vicente Calderón. Entrenador d'aquell equip, Ronald Koeman, que dies després seria destituït. Sí. Ronald Koeman, el 27 d'abril del 2011, al Partido de las 12, va llançar una maledicció.
I després hi havia altres persones que han decidit deixar-me. Yo creo que el ganar el Copa del Rey, yo creo que va a ser seguramente el último título por los próximos 5 años.
La pregunta és, els 5 anys s'acaben avui, 16 d'abril del 2013, o hem de comptar des del 27 d'abril del 2011 quan Ronald Koeman va fer aquestes declaracions?
No guanyarà el València per això cap títol en els propers dies, jo crec, no?
Oh, no, els propers dies no. Bueno, última hora, que s'ha encarregat el cònsol espanyol en Boston i Sandro Rossell a la caseta del...